Bon dia. Després d'escoltar l'Eucaristia en aquest diumenge de Quaresma, començam una setmana més Església Notícia. Avui estem amb tots vostès, en Carlos López, en Diego Dubón i en Toni Fullana.
En aquests propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats i l'agenda de la nostra comunitat eclesial. Entre les notícies, destacam l'èxit dels concerts Sons d'Àfrica a Maó, que va omplir el teatre principal, i el de la Capella Davídica, que també va ser tot un èxit a la Seu de Mallorca.
Comencem i d'oi, i ho farem amb un dels comentaris sobre els joves. El tema d'avui és els joves i l'espiritualitat. És un article escrit i signat per Antoni Salort.
Parlar dels joves i l'espiritualitat cristiana no és fàcil, ja que la realitat juvenil és un món ampli i divers, com plurals ho són també ells. El jove, a l'hora de fer opcions, el que vol és claredat, no ambigüitats, i per això és important oferir-li, diguem-ne, idees clares, plantejaments definits, per tal que sàpi a què atendre's. En un món tan divers i de tantes opinions, se li ha de brindar el que és clarament cristià, no un pseudocristianisme o un cristianisme descafeinat. Un altre aspecte a considerar és que el jove, deixant-li que sigui ell mateix, se l'ha d'acompanyar. Com Jesús feia camí amb els deixebles, així s'ha de fer amb els joves: oferir-los una fe, un ideal, i deixar-los sols enmig de la marea del món és una equivocació que sovint acaba en l'ofegament. Per això és important introduir-los en grups de referència i clara identitat cristiana. Si tots valorem l'amistat, molt més el jove. Per això, l'acompanyament i la proposta són un bon camí per arribar a Jesús, més que la imposició dels adults. Per suposat, he de dir també que a l'hora de voler que el jove tingui una vida espiritual, se li han d'oferir unes pautes, uns mitjans, per exemple, com fer la pregària, oferint-li els sagraments, lectures de llibres d'espiritualitat, el testimoni de la vida dels sants i, sobretot, els més pròxims al nostre temps i, millor, si són exemples de santedat jove. Un darrer aspecte, entre moltes altres coses que podria seguir comentant, és que sigui una espiritualitat pràctica, concreta, que no sigui una evasió de la realitat. El jove actual és més pràctic que teòric. En això, la nostra fe cristiana té un gran avantatge, a diferències d'altres, ja que la fe en Jesús és per una espiritualitat lligada a la vida. En definitiva, és per viure-la. És llum que il·lumina totes les facetes de l'existència. I això moltes vegades agrada i ajuda en el procés espiritual de cada persona.
De la 11a catequesi del Papa Francesc dedicada al Pare Nostre, a l'audiència general que va fer el dimecres passat, escoltam ara un fragment i un resum de les seues paraules.
En la catequesi d'avui passam a considerar la segona part del Pare Nostre, en la qual presentam a Déu les nostres necessitats. I la primera és el pa, que significa el necessari per la vida. Aliment, aigua, casa, medicines, treball.
És una súplica que sorgeix de la mateixa existència humana, amb els seus problemes concrets, quotidians, que posen evidència el que a vegades oblidam, que no som autosuficients, sinó que depenem de la bondat de Déu.
A la invocació al nostre pa de cada dia, Jesús ens ensenya a demanar al Pare el pa quotidià, units a tants homes i dones per als que aquesta pregària és un crit dolorós que acompanya l'ànsia de cada dia, perquè es no té el necessari per viure.
Tot seguit els anem a explicar les activitats que han duit a terme aquests dies passats.
La Quaresma sempre és una invitació a recomençar, a tornar-se a aixecar. a tornar als nostres orígens per viure més intensament el misteri de la Pasqua del Senyor. En l'objectiu d'anar al començament per veure l'acció de Déu a les nostres vides, s'han celebrat xerrades quaresmal a Ciutadella. Mentre que Ciutadella, mossèn Lluís Riera ha sembrat idees per promoure l'Església de portes obertes, a Maó l'encarregat de guiar les xerrades ha estat mossèn Antoni Corbí. Corbí, rector de la parròquia de Sant Nicolàs de València i gran coneixedor de la nostra diòcesi, ha centrat els seus discursos entorn del llibre del Gènesi i el relat de la creació. De cada un dels dies del relat de la creació, Corbí ha tret una idea central per anar teixint les seves reflexions. A l'última d'elles ha conclòs que l'amor és la llum que guia les primeres evidències, les prioritats, els límits i les humiliacions dels éssers humans i converteix la nostra vida en actes pasquals que manifesta l'amor de Déu. Només l'amor pot explicar i donar sentit a l'existència. Ha tancat així el cicle de xerrades fent referència a la creu de Crist, l'acte més de gran amor que s'hagi pogut fer.
Els que formen a les parades que preparen el seu casament s'han reunit al Toro per escoltar el doctor Carlos Pérez Testor, metge i psiquiatre, el que és també director de l'Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer, ha estructurat el seu discurs a partir del Pla Pastoral Diocesà i l'Exhortació Apostòlica del Papa Francesc Amoris Laetitia, on trobam una especial referència a les situacions de fragilitat que es donen dins el món actual i a l'actitud d'obertura vers els altres. Les parades d'avui es troben davant de forces positives o negatives que poden ajudar els seus membres a créixer o poden portar a la destrucció de la relació o la desestructuració familiar. Com ha puntualitzat Pérez Testor, la importància de contenir les ansietats, tenir esperança, creativitat o poder pensar són aspectes a treballar en aquest son accelerat, posant també la mirada en els fills que han de tenir un espai mental prèviament creat, fruit de l'amor entre els dos progenitors. Pel que fa a l'actitud de l'Església, quan una parella es vol casar i es compromet davant Déu, ha de tenir una actitud acollidora, d'acompanyament, d'acceptació i de confiança com a comunitat de portes obertes, que d'acord amb el Pla Diocesà i seguint l'exemple i el model de l'Evangeli, vol ser una expressió viva de l'amor sense límits de Déu.
Mallorca ha donat una càlida acollida a la capella davídica de la Catedral de Menorca durant el passat cap de setmana. Les veus del cor, dirigit per Isabel Joaneda, han emocionat la Catedral de Mallorca, la seu a Palma, en dues ocasions. Primer, en el concert de dissabte, amb un repertori ben singular, Gàlia, de Charles Gounod, i les set paraules de Crist de Teodor Dubois. I l'endemà, diumenge, en la missa dominical, presidida pel senyor bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, i on han acompanyat l'Eucaristia amb els seus cants. Però que no ha estat l'únic esdeveniment musical rellevant relacionat amb la diòcesi. El mateix dissabte s'ha celebrat la segona edició del concert Sons d'Àfrica. Les veus de l'Escolania de Ciutadella, el cor femení Cadenza i el cor d'homes han fet vibrar el teatre principal de Mo. L'actuació de Víctor Guava i el ritme dels tambors de la batucada Esclat han estat la cirera del pastís d'aquesta actuació solidària impulsada per la directora del cor Corratge Genestà i el secretariat de missions. Els diners recaptats serviran per finançar els projectes dels missioners menorquins al continent africà.
I ara, perquè sàpins activitats que es duran a terme, i anem a explicar la nostra agenda setmanal. Un informe que es presentarà sobre la llibertat religiosa, que serà aquest dilluns, dia 8 d'abril, a les 8:15, al Seminari Diocesà de Ciutadella, que és un document elaborat per ajuda a l'Església necessitada. Hi intervindran Ariadna Blanco i Marta García, que són membres de la institució.
Informem ara de la venda de palmes, que, organitzada per Mans Unides, anarà de dilluns dia 8 a dissabte dia 13, de 10 a 1 i mitja des de matí i de 4 a 8 des vés fosquet, i diumenge en particular de 8 i mitja a 2 al carreró del Mirador de Ses Monges 1 de Mol.
A partir de, millor dit, els dies 9, 10 i 11 d'abril, a les 8 i mitja, la parròquia Santa Eulàlia de Lleó oferirà unes xerrades quaresmals amb el tema del servei i la donació amorosa a la glòria vivificant, que seran guiades per Tere Jansà i Diego Dubón.
Per al proper divendres, dia 12 d'abril, està prevista l'Assemblea Extraordinària dels Escoltes, en la qual es votarà l'adhesió de ple dret a la Federació Quatre Vents, Escoltisme i Guiatge i es presentaran els pressupostos participatius. Serà a les 7:30 de Fosquet a la rectoria de la parròquia de Santa Eulària de Lleó.
Càritas organitza la Festa del Voluntariat, que serà una trobada festiva compartint el viatge. Acollir, protegir, promoure i integrar, dirigida a tots els voluntaris. L'entitat s'uneix a milers de comunitats del món per fer visibles les injustícies que pateixen migrants i refugiats en el seu camí. Es proposa una petita caminada pel centre d'Esmercadal que acabarà amb un dinar. Serà això dissabte, dia 13 d'abril, entre 11 i 4 i mitja del capvespre al recinte firal d'Esmercadal. Acabem ara escoltant el comentari del bisbe Francesc.
El mensaje del Papa Francisco para esta cuaresma pone el acento en que toda la creación desea también celebrar con nosotros la Pascua. Dice San Pablo que la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación desea ardientemente abrirse a una nueva forma de vida. Ella se encuentra sometida a la servidumbre de la corrupción porque se halla en un estado de mortalidad. Ahora bien, corresponde al ser humano llevar a cabo la redención de la creación. Todo el mundo no material está ligado al destino del ser humano. La carne del mundo es inseparable de la carne del hombre. Toda la creación está llamada a salir junto con nosotros de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Lo podemos hacer si vivimos la creación como un don que Dios ha puesto en nuestras manos. Podemos cooperar con la salvación del mundo creado si vivimos una nueva relación con la naturaleza. Para ello es preciso abandonar el antropocentrismo despótico que aísla al ser humano y lo coloca por encima de la creación, y sentirnos parte de una sola familia en la que todos los seres humanos nos necesitamos unos a otros. Nosotros somos administradores, pero no dueños de la naturaleza, no somos sus creadores. El teólogo ortodoxo Ioannis Sisiulas dice que el ser humano es el sacerdote de todo el universo que tiene como misión ofrecer a Dios toda la creación. Por ser corporal y espiritual, el ser humano puede ser mediador entre el mundo material y Dios y ofrecer a Dios toda la creación. Esto exige que el hombre trate la creación como una realidad que no le pertenece, sino que está destinada a Dios, donde encuentra su plenitud. Cuando el ser humano vive en comunión con Dios, se pone también en comunión íntima con todo lo creado, y eleva como Francisco de Asís un cántico de alabanza a Dios en nombre de todas las criaturas. Las criaturas todas, load a mi Señor. Alguien como San Francisco, dice el Papa, ha sido transfigurado en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, por el amor de Cristo, y por ello está unido a todas las criaturas. También nosotros podemos ser sacerdotes de la creación y convertir el mundo en una gran acción de gracias a Dios. Mediante la contemplación, la oración y el arte, podemos hacer que la creación alabe al Señor. En una ocasión, Teilhard de Chardin no tuvo posibilidad de celebrar misa porque se encontraba en el frente. Pensó entonces que podría consagrar todo el esfuerzo, todo el universo a Dios y celebrar la misa por el mundo. Escribió una preciosa oración que comienza así: «No tengo yo, tu sacerdote, ni pan, ni vino, ni altar. Voy a extender mis manos sobre el universo y tomar su inmensidad como materia de mi sacrificio». Aquel jesuita y científico había descubierto algo muy importante: que si queremos, los seres humanos podemos conducir la creación hasta Dios.
I en aquest diumenge de Quaresma ja els hi deim adeu i fins la setmana que ve, si Déu vol.
Molt bon diumenge i fins al proper, que serà ja diumenge de Rams.